Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no? De mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és, doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no? Més...
Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits...
Abans ho passarem molt bé, avui, eh?
És una drag queen.
L'Ofèlia.
L'Ofèlia. I el llagut, parlarem del llagut.
Va, és igual, vinga, va, arriba, jefes. Calleu.
Déu vos guard.
I visca el guatlla!
La Renaixença.
El llagut és una embarcació típica de la costa catalana.
Llagut.
Eh?
Ha dit llagut.
Ha dit llagut.
A l'Empordà diguem llagut.
No hi ha cap dia que diguis l'objecte tal com toca.
Ai, jo el dic com toca. A l'Empordà diguem llagut.
Al Baix Llobregat en diem barco.
És una altra manera de dir-ho, és una altra manera, ja està. Es pot dir llaüt i, com diu en Xuriguera, també es pot dir llagut.
Gràcies per la meva intervenció.
I barco, també barco. Es pot dir barco.
Barco no és correcte, eh?
Ah, no?
Barca sí, en femení, una barca, no. Però barco es veu que no. El llaüt és la barca típica de Catalunya, la teniu al cap, eh?
I tant,
sí. Home, maca, maca.
Fusta petitona, la de les fotos en blanc i negre que posen als restaurants de la Costa Brava.
Sí.
Llavors poder menjar sushi i guiozes de pollastre, però...
Hi posen una... Però la foto hi és.
La foto hi és. La foto sempre queda més català, llavors. La guioza sona més catalana, llavors. Bueno, doncs el llaüt, com us deia...
Bueno, el va inventar un català, Peyu, no va, fotem.
Suposo que sí.
Home, i tant que sí. Sí.
Aviam, no hi ha constància, de qui el va inventar.
No, sí, un de l'Escala.
Ah, sí?
Bueno, un de l'Escala i un de... I un de les... Sí.
Sí. Ho tens documentat, això?
Això ho tinc...
El coneixies?
Bueno, era molt amic de casa.
No se sap qui el va inventar, però hi ha
un
referències...
Un de l'Escala.
Sí, sí, torni. Hi ha referències... molt amic de casa vostra.
Sí, era molt amic de casa nostra.
Hi ha referències molt antigues.
Ho tira una rosa, la que so... Ui, aquest home...
Vols posar-te aquí i fer-ho tu, Xuriguera?
No. Endavant, eh?
Endavant. No, endavant. Qui dius que el va inventar?
Un de l'Escala... Mm-hmm. Fotir un suquet de peix a sobre el llagut, us en llepariu els dits.
Segur que sí, segur que
sí. De brat, eh? Suquet
de brat. Que la referència al llagut apareix diverses vegades a Tirant-lo Blanc.
Sí, i tant.
És un llibre del segle XV. Vull dir que...
Un de l'Escala el va fer.
No, però diria que no era de l'Escala ben bé. Ah. Escolta, a mi me'l van fer... Us el feien llegir?
Sí, tant,
me'l van fer llegir... Aquest me'l vaig llegir, no me'n recordo de res,
Què vols dir?
De ma vida.
Bueno, vull dir que a Lazarillo de Tormes, per exemple, li vaig fer llegir la meva mare i em va fer un resum.
No tens vergonya fer-li llegir a la teva pobra mare, el Lazarillo.
Si a ella li agradava llegir en castellà i a mi no, quina culpa hi tinc jo?
No, també és veritat.
El Lazarillo és divertit.
No em va agradar gota.
Jo vaig fer el mateix.
Bueno, a la meva mare no li va agradar gota.
La meva mare va anar a fer l'examen.
Sí?
Del Lazarillo?
Què dius ara?
M'ho va llegir també i diu, hi ha examen. I m'hi va anar ella. Un 6.
Bueno, mira, t'ho va aprovar, escolta. Bueno, més enllà de com vaig aprovar el batxillerat, que ara no interessa, anem al llaüt, que com us deia ja apareix a Tirant-lo Blanc.
I tant.
Arnau, sisplau.
Molts foren moguts per fer rompre el bot a Tirant, que feien tots los preparatoris a barques i a llaüts i a galeres perquè poguessin primer així en terra.
Déu-n'hi-do, el català del segle XV, Déu-n'hi-do.
L'última versió del Tirant-lo Blanc en català actualitzat el tenim d'en Màrius Serra.
Mira,
això us havia de dir, que va venir aquí al programa i és una gran versió.
Molt bé. L'has llegit també?
Collons, i tant.
Bé. Qui el va escriure? Un de l'Escala.
Un de l'Escala.
Amb lo intel·ligent que ets, i sembles ben tonto de vegades.
Hòstia, Mercè,
Perquè és que és un tio llegit.
Me les canta tan clara, sempre.
Complicat el català del segle XV, No?
Però maco,
Maco, sí, maco. No dic pas que no, però costa, t'has de concentrar per entendre-ho.
Sí, tenir un llaüt sí que ha de ser maco,
Això sí, i poder anar a la cantada aquella de veneres que fan allà a Calella. No sé si paguen entrada, els que es fiquen amb la barca just davant de l'escenari.
Aquells no
paguen.
Però has de fer cua 3 dies abans.
Perquè els de la grada sí que paguen, Que això també no sé si hauríem... No? Hauríem de replantejar una mica aquella cantada de veneres, no?
Mira,
que és bonic, A mi m'agrada,
I va haver-hi la polèmica de que si es cantava el meu avi al final o no.
Però aquell públic que hi ha allà...
Sí.
Hòstia, hi ha molts que no sembla que parlin massa el català del segle XV,
No.
Què vols dir?
Sembla més partidaris de parlar el català del segle XXI, una mica.
Què és el català del segle XXI?
El castellà, Mercè. Sí. Carles Fiori, Garafel, Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita una sàvia per conèixer, una diva catalana que deixa empremta per allà on passa. Agafeu-vos fort, perquè avui ens visita una força de la natura, la drag queen dels Pirineus. Amb grans dosis de ploma, humor i d'orgull, reivindica la història i la tradició popular catalana. Una artista brillant i irreverent, tant dalt com a baix de l'escenari.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ofèlia Drax! Ofèlia, què has menjat avui per esmorzar?
Doncs avui he menjat pa amb tomàquet i pernil.
Pa amb tomàquet i pernil, sí. Molt bé. Ofèlia, D'on surt això d'Ofèlia?
Ofèlia Drax, de fet, era un col·lectiu d'escriptors, entre els quals hi havia el Quim Monzó, per exemple, que van escriure literatura de gènere, eròtica, novel·la negra... Van explorar diferents gèneres.
Sí.
I vaig voler fer, com que jo vinc també del món de la literatura, d'estudiar filologia catalana, doncs vaig voler fer aquest homenatge a la literatura, no?, a través d'aquest nom, fent el joc de paraules amb el Drax, que ells l'escrivien amb C, i jo escrivint-lo amb G, no?, per fer el joc de paraules amb el drac, no?
Tu ets de la Seu d'Urgell?
Sí.
Sí? Podria ser que siguis la primera drag queen de la comarca, de l'Alt Urgell?
Crec que hi havia hagut gent que havia fet algunes cosetes. Clar, vull dir, a l'escala que estic fent jo, que m'estic doncs, movent-me, intentant fer cosetes i tal, potser no tant, però jo crec que més en, potser en un sentit de... Potser que no s'havia cobrat o d'alguna altra manera, jo crec que sí que hi havia hagut gent que havia fet coses... Però bé, que hagi anat fent bolos, orgulls, històries d'aquestes, doncs potser sí que sóc la primera de la...
Darrere de l'Ofèlia hi ha un noi que es diu Pau Martí, no? No sé com conviuen aquestes dues personalitats. Com ho fas, això?
Bé, al final és... No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no?, de mi mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no?, més...
Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits, tal, a dalt d'un escenari amb el micròfon a la mà, doncs mira, és una cosa diferent i no tant com una màscara, perquè al final tampoc amago res, sinó com una manera de fer sortir coses que potser no...
És un gènere que ens cau lluny a molts, no?, i que no hi estem molt ficats. No sé si ens pots fer un resum de com està l'escena drag queen a Catalunya.
Clar, l'escena drag a Catalunya, drag queen i drag king, i aquí hi ha molta diversitat,
hi ha
de tot. Sí que és veritat que la gran majoria ho fa en castellà, i són poquetes les que apostem realment doncs, pel català, ja no només com una eina, sinó com un espai de militància, no?, de fer-ho en català doncs, per reivindicar que això també es pot fer en la nostra llengua.
A més veig que tots els... no, la vestimenta que portes...
Que una cosa, perdó, és... Portes el vestit de la geganta de l'agrupació?
Sí, sí.
És que t'he vist entrar i dic...
De quina agrupació?
L'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
Ah, mira.
Sí, perquè fa unes setmanes va ser la Fira del Món Geganter a la Seu i vaig fer un espectacle amb gegants i em vaig fer el vestit per l'ocasió inspirat en aquesta geganta.
I a l'aqueta, també.
I a l'aqueta.
És que els gegants, si te'ls mires bé, no deixen de ser uns dracs.
Una mica travestis, ho
sí,
són.
Sí.
Perfectes.
I aquí portes l'aqueta, que és la boca aquesta del record del català.
Sí, porto coses que em representen, no? El campanar de la Catedral de la Seu, el cadí, l'aqueta... Aquest és el punyal de Maricel, que també vaig fer un show inspirat en Dagoll de Gom.
Quan t'aficiones a aquest món? I des de la Seu, que entenc que no devia ser fàcil, tampoc.
Clar, vull dir, la cosa va començar... O sigui, quan realment vaig veure com anava i com funcionava va ser amb el programa Drag Race d'Estats Units, que vaig començar a mirar-lo i vaig dir, mi calla. Però sí que abans hi havia coses, no? Jo recordo, quan era petita, també hi havia un vídeo que em mirava molt, que era un senyor amb els llavis pintats, que portava vestits fets de paper, se'ls anava canviant, anava fent playback de cançons, i aquest vídeo m'obsessionava de petita, i els hi feia mirar els meus pares quasi cada dia, i llavors, no, evidentment, no tenia la paraula, no?, per dir travesti, drag queen, no sabia de què anava el tema, però ja hi havia allà alguna cosa, no?, que ja es movia, després això, a través del... del programa de Drag Race, doncs vaig començar veient-ho, després sí que ja vaig anar a veure espectacles en directe a Barcelona.
I què passa en un dels teus espectacles, per exemple?
Doncs mira, jo intento, doncs això, parlar de referents de la cultura catalana, no? T'hi pots trobar una cançó de la Guillermina Mota, o una cançó de la Julieta, o jo què sé, ara l'últim show que faig parlo de les dones de Jaume I.
Sí?
Vull dir, són temes una mica variats, una mica el que em ve
de gust. Les dones de Jaume I, sí, que eren vàries, eh?
Eren, sí, sí, sí.
Sis dones?
Sis dones. Jo m'ho he fet quadrar una mica, perquè sí, això és amb el show de... Hi ha un musical anglosaxó que és Six, que és les dones d'Enric Vuité. Sí. Jo m'ho he adaptat, he agafat les dones, he agafat les amants, m'ho he fet venir una mica bé. Sí. Però sí, aquí sí que una mica de rigor històric intento, no?
Aquelles acabaven sense cap.
Sí, no, les meves de moment no.
Val.
No, encara...
has après història de Catalunya també, una mica?
Sí,
a través
sí, no, amb això vull dir, vaig informar-me per aquest show. També hi ha shows que són... que tens una mica dents, no? També tinc un show, la gran nit de Dragó el Dragom, que parla una mica de... No? Una mica la paròdia de, o homenatge, no? Als shows de Dragó el Dragom... La travesti Expedició Pirineus.
Hòstia.
Sí.
Maco, maco.
Sí, sí.
T'has trobat algun senyor gran, algun espectacle que s'hagi desmaiat una mica, que no sabia què venia a veure o no?
La veritat és que tinc molt públic de moltes edats, perquè sí que és veritat que el drac a Barcelona està molt... És un públic molt de nínxol, no? Qui el va veure ja sap què va veure.
Sí.
Però jo tinc la sort de voltar força per Catalunya i anar a Orgulls, a festes majors, a coses, a pobles més petits.
Sí.
I llavors... ve una mica tothom, no? Totes les generacions, i hi ha molta gent més gran que potser no ha vist mai una drag queen, però que surt encantada. També hi ha gent que em fa mal les cares, eh? Yeah. Així com una mica... Dius, què està passant aquí, no?
Però... Hi ha mercat més enllà de Barcelona?
Jo crec que l'estem creant. És a dir, el fet que hagi sortit gent que ho fa en català i que treballa amb referents catalans, precisament jo crec que fa que sigui accessible més enllà d'un públic nínxol de Barcelona, no? Uh-huh. Perquè si jo que sé, hi ha moltes drag queens a Barcelona que fan playbacks doncs, de cantants americanes, per exemple, que això te'n vas a, no ho sé, un poble de 150 habitants i llavors sí, que has de fer... Però, hòstia, si agafes una cançó de la Guillermina Mota, les tres bessones, el no sé què, vas combinant referents que la gent sí que els té, no? Doncs trobo que és més fàcil...
Funciona.
Que la gent hi entri, clar, i que clar, després, doncs això, festes majors, ara també està venint-hi molts orgulls rurals, no? Sí. A pobles que organitzen celebracions durant el mes de juny, i doncs tot això doncs, ens estem mirant de fer espai i de fer-nos lloc a llocs que potser fins ara no hi havíem estat, però que, mira, que vagin comptant amb nosaltres.
Clar, no? Que sí, clar. Home, que sí, no?
La nostra, una drac nostrada, no?
Mira, o la festa major, tu.
Sí, sí.
Ja està bé, les habaneres, ja està bé.
Sí, però no? Les habaneres...
Home, ara mateix, una combinació de dracs i habaneres m'encantaria.
Seria maco, de veure. Ah. T'has trobat alguna situació surrealista? Dalt de l'escenari, amb algun poble...
De fet, la situació més violenta potser va ser a la Seu, de fet, que a més a la celebració de l'Orgull, un senyor que em va dir que vergüenza, que delante de los niños no, que no sé què més, estàvem al mig del carrer.
Sobretot,
sí, sí, no. I bueno, després, la cara, després del show, jo amb la cara, ja no anava vestida, però amb la cara encara maquillada, la policia local així posant la denúncia, va ser una cosa divertida. Sí.
Ah, els van denunciar?
No, vaig posar jo la denúncia.
Ah, tu em vens?
Sí,
ah,
no.
Vale.
No, denunciar, ja em denunciaran els abogados cristianos en algun moment, però de moment encara no
t'han denunciat mai.
No, ja ens ho trobarem.
Clar, tindran uns dubtes, eh? No sabran si denunciar pel tema de què és drac, si perquè parla català, són moltes coses. Eh?
Com el TikTok, m'agafen per totes bandes, uns comentaris, allò que això, entre ser drac i ser catalana...
Clar, és que són barreja, totes gràcies, filla meva. Ja.
Déu sí que castigui dues vegades. Sí.
Tens nervis abans d'actuar? No.
Sí, també depèn una mica de... No sé, a vegades tinc shows que ja els porto fent... Mm-hmm. Porto unes quantes vegades havent-lo fet, no? Doncs potser no tants. Ara això que us deia de la Fira del Món Gegante, que de cop era un show amb músics en directe, amb 20 gegants, amb il·luminació davant de la catedral, veus lo dels abogados cristianos? Sí, sí. Fotre un show davant de la catedral i cantant la cançó del canonge de la Seu, que la vaig versionar per parlar del bisbe de la Seu, imagina.
Déu-n'hi-do.
Sí, va, home, això...
Pues... Ara em faria gràcia veure't actuar.
Hòstia, jo també.
Sí, eh? No ens podries cantar un couplet?
Home,
alguna...
i tant,
sí? Ah, sí?
Si m'ajuden els músics.
Home, tenim aquí dos músics de... Què ens cantaràs? Què ens pots cantar?
Doncs us puc cantar L'ofici de la drag queen.
L'ofici de la drag queen.
No la conec.
Aviam.
No la conec.
A veure. Venga.
És l'ofici de la drag queen pintar-se molt, portar vestits. És l'ofici de la drag queen fer playback, canta fatal. Sí, jo hagués anat a escola, podria ser llevadora. O seria cosidora si jo hagués anat a un taller. Si jo hagués anat a l'església, podria ser sacristana i espolsar-li la sotana i tocar-li les campanes al mossèn. Ai, més val que no parlem de les campanes que toquen els mossens. Ara que jo, com que tinc cara bonica i dos pits de patrimoni, un culet de porcellana i dos cames de marrana.
Ai, ai, ai.
Per què pintar-me molt? Per què portar vestits, fer playbacks o fer shows sense sentit? És millor trobar un senyor que em posi un pis.
Bé, bé. Ara us estava mirant i pensava... Hauríeu de fer de drac... De drac.
Hòstia, no, Figuera, no, de drac quit no m'hi veig, però anar a veure aquest tipus d'espectacle m'agrada molt.
Sí, eh?
Sí,
quin nom els hi podríem posar com a dracs, a Ofèlia i al Xuri?
Sí, ho sé. Sí, sí, hauria de pensar...
Drac.
Mira, podem fer un duo. Rita Fia i Aroa de Montserrat.
Mira.
Tinc una mica així, temàtica de bar. No?
La Rita Fia i l'Aroa de Montserrat.
Mira, ja m'agrada.
Perfecte, un bon duo. Quan veieu que van baixant els bolos...
Sí, no, no, no. Sí.
Rita Fia.
Ens ho apuntem,
eh? I Aroa de Montserrat.
Hòstia, seria bonic de veure. Et anirem seguint... On et podem veure properament?
Doncs mira, el 22 de maig estic al Centre Cívic de Sant Andreu, a Barcelona, sí, fent el 6, les dones de Jaume I. I el 23 estic inaugurant la Fira Literal, una fira de literatura. Uh-huh. I després, al juny, ja comença temporada d'Orgulls. O sigui, estaré a diversos llocs. Estaré a La Seu, seré a Peramola, no sé quins vols tinc, però en tot cas a xarxes
Ofèlia
@ Ofèlia Dracs, allà penjo tot.
Et seguirem.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Ofèlia, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
Vera!
La paraula d'avui és bugar. Bugar. B-O-G-A-R. Bugar, rentar la roba com una acció rutinària, fer la bugada.
La iaia era molt moderna. Quan anava als safrejos del poble a bugar, la roba aprofitava per vendre marihuana a les veïnes.
Collons. Sí que era moderna, sí.
Sí.
Bé, bugar, es diu de la persona amb pocs estudis, malparlada, que no hi entén de protocols ni refinaments.
Aquell teu nano es va presentar a l'enterro de l'avi amb pantalons curts i menjant un Frankfurt. És molt bugar.
Sí, bugar, acció de remar, servir-se dels rems per fer avançar una embarcació a l'aigua.
He conegut un noi que fot uns braços, és de Banyoles i es veu que els té així de tant bugar al club de rem.
A, B o C?
Jo diria la C.
La C. Correcte!
Moltes gràcies.
Bé. S'ha notat la filologia catalana.
D'alguna cosa havia de servir.
Clar, clar.
Avui dediquem el capítol al llaüt. Seria un bon espectacle, eh? Uns dracs a sobre un llaüt.
Ostres, seria maco.
I els fiquem allà a la cantada de veneres.
Ara no sé quina peli hi ha, Somos les tres calaveres, que aviam...
Que anava d'això?
Sí, sí.
Anava... Ah, sí?
Està tot inventat, Peyu.
Està tot inventat, noi.
Aquest títol pinta bé. Sí, no? Travestis en barca.
Ja, la Santa Maria. Sí, és igual.
Déu-n'hi-do.
Passeu tenint piragües.
Amb el Xuri passem d'un extrem a l'altre.
Sí. Mercè.
Vinga. Heu de saber que actualment a Catalunya hi ha una cinquantena de clubs de rem amb llagut, sí. És que hi ha una lliga catalana.
Mira.
Qui va primer, Mercè?
El Barça.
El Barça.
No.
A la Mília Mal, rema?
No sé si rema, Boga? Però no. Hi ha el Barça en el club de rem de llaguts, no. És els de Mataró i els de Badalona es veu que són els que la toquen més. Sí. Avui dia el llagut és una barca que ha quedat relegada només bàsicament a l'oci, no?
Sí.
Però però que Catalunya va tenir un paper molt important en el seu moment, sí, en la pesca i en el cabotatge.
Cabotatge?
Sí,
què
cabotatge.
És cabotatge?
No saps què és cabotatge?
No, ni idea jo.
No te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí. Es diu cabotatge a la navegació arran de costa entre ports per transportar mercaderies.
Contrabando.
O sigui, navegar arran de costa per portar coses sense fotre mar dins.
Exacte. Com les percebes i la cocaïna a Galícia.
No. Ho ha fet mai, això, no?
La cocaïna els percebes.
No dic d'anar amb lleut.
Això sí, això sí.
No, amb lleut.
M'agrada molt.
T'agrada anar amb lleut, tu, Xuriguera?
A mi m'agrada navegar, sí. Però que tingui la barca l'amic, jo no.
És car, hem de tenir una barca.
Sí, collons.
La marre, eh?
La marre.
Com es diu amarre en català?
Espera't.
Ningú, eh?
Que ens ho digui l'Ofèlia.
Ofèlia.
Jo és que sóc de la Seu, jo.
És de terra.
Això no ho gasto.
És de terra endins.
Hòstia, m'has enganxat.
Norai.
Norai?
Eh?
Què diu?
A la cosa on poses, on tires la corda,
sí,
es diu un norai.
Ah, sí?
Sí, però això és la cosa aquella per enganxar. Però
on amarrar, on amarrar. Allà amarres.
Sí.
El norai. I tu d'on t'ho has tret, això?
Perquè és dels que va amb el llut amb la cocaïna.
Tinc una vida paral·lela marítima.
L'Arnau és d'aquest.
Déu meu senyor, Déu meu senyor. Tu sí que podries ser drac, tu, Arnau.
Home, ja soc drac, jo.
Ja ets una mica drac, ja et converteixes una mica, la veritat. Bueno, tothom pregunta.
Jo ho havia estat.
L'Arnau és així, realment, tothom pregunta.
Jo dic que sí.
No, però tenia un personatge, tu recordaràs, històricament, que era la
princesa
Rosa.
Sí, senyor.
Jo era el més proper a drag queen que he estat.
De que hi hagi hagut a Osona, segurament, sí. Ofèlia, anirem seguint a tot arreu. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
A vosaltres.
Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
Arnau, Laia, com heu relacionat el llaüt amb la música? Havaneres?
Home, doncs sí, en efecte. Clar. Però sabies que el nom de l'embarcació a la qual dediquem el programa d'avui, llaüt, deriva justament de l'instrument?
Ah, sí?
De veritat?
Sí. Jo volia parlar del llaüt.
Per què?
És molt maco, el
llaüt. Diguéssim, per la forma panxa de tot plegat.
La forma de l'instrument...
Recorda, o sigui, la forma de la barca...
Recorda la forma de l'instrument.
La panxa del llaüt.
Això vaig trobar en una web de dubtosa credibilitat.
Però té lògica.
Jo et deixo la dada per aquí.
Perfecte, perfecte, sí, sí, sí. Ens la creiem.
Doncs justament ho abordarem per aquí. Llaüt, barques i música, havaneres.
Havaneres.
Molt bé.
Perquè són moltes les composicions que agafen el llaüt com a inspiració i com a metàfora d'una vida. Així que començarem el nostre viatge sonor d'avui amb una havanera que ens parla d'un llaüt vell i atrotinat, però que, malgrat el seu estat, encara s'enfronta a la mar i aconsegueix tornar els mariners a bon port.
L'havanera s'anomena Vola, vola, barca meva, amb lletra de Tòfol Mus i música de Josep Bastons, que és un dels grans noms de l'havanera de la història. Qui l'interpreta aquí són el trio Arrels de Menorca, que és un trio menorquí que incorpora diversos gèneres al seu repertori i entre els quals, doncs, naturalment, l'havanera. Escoltem-la. Trèmolo? Trèmol, en català.
Trèmol.
Trèmol, trèmol. Vola, vola, barca meva.
No digueu mai més, bons mariners, que no té vida. El llaüt més vell té sa parell ben fort i a vida.
Una mica de cremat, ara.
Sí.
Continuem amb més havaneres inspirades pels llaüts. La segona que us proposem podria ser molt ben la malaurada continuació de l'anterior, perquè si ara explicàvem que el llaüt, tots i els seus anys i el seu deteriorament, encara aguantava com un autèntic campió, a la següent peça ja ens l'hem d'imaginar com un cadàver de fusta a la platja.
Destrossat.
Meu, sí.
Ara sentirem els mítics Port Bo, interpretant aquesta manera de títol prou explícit. La barca abandonada, la lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Absoluta devastació, tragèdia i plors. Escoltem-la.
La barca...
La barca abandonada.
Quin matí ens està quedant, eh?
I espereu-vos. Silenci.
Un llagut desballestat, batut pel vent i l'oratge.
Hosti.
Vell corsari de la mar.
Calleu, sisplau.
A ara dorm sobre la platja.
La platja.
Calleu. Com desferra el costellà.
Segona veu, aquí les habaneres són un dels grans gèneres vocals catalans que no s'han reivindicat prou per aquesta bellesa vocal que han altit justament el cant conjunt.
Jo sempre que escolto habaneres m'imagino un senyor molt gras fent els greus.
No.
La barca.
Ha dit desballestat, fa de mal rimar desballestat, sí. Però...
Bé, hem aturat.
Sí.
Hola, papa!
De fet, amb qualsevol participi.
Ja la tenc,
a mi és que em costa molt rimar qualsevol cosa.
Hem començat de manera molt tràgica, però el llaüt també és font d'inspiració de temes més agradables.
És el moment més maco que hem fet mai en aquesta...
T'agraden les habaneres, Soniguera?
Ha quedat aquí el llaüt allà a la platja.
Molt. Jo ploro amb habaneres.
Veus que bé. Jo quan era petit recordo anar a veure els pescadors de l'Escala i quan cantaven el meu avi, sempre a mi a casa meva se'm havia vengut que era el meu, de veritat. Sempre. No, sí, va anar a Cuba i tal. Jo mirava el meu avi i pensava, aquest home va anar a Cuba.
En fi, seguim endavant, no?
Endavant, endavant.
Doncs això, que hi ha peces inspirades en el llaüt també que tenen un altre registre. Sí. És el cas de l'habanera Des del llaüt. I aquí
gràcies.
Fem servir el terme empordanès. Des del llaüt es veu el poble franc. I poca broma, perquè el text de la peça parteix d'un poema de Josep Maria de Sagarra, un dels grans noms de les lletres catalanes.
Qui va musicar-lo va ser Toni Sobirana i aquí l'escoltarem en una versió de les anxovetes. El llaüt, o llagut, tal com surt aquí, com ens diu el Xuri, ens ofereix una vista privilegiada del poble que ens permet mirar-ho tot amb una mica més de perspectiva. I sona així, escoltem-lo.
Totes tenen una introducció que presenta el tema.
Porta, sí.
Et situa. Està bé, habaneres en veu femenina també cal...
Han de venir les anxovetes, Les reivindico.
Són de Torelló o no són de Torelló?
Són d'aquí.
No són de Torelló, em diuen que no són de Torelló.
No, són d'aquí.
Jo diria que no. Les tietes queques eren de Torelló.
Però...
Diria que no tenen res a veure.
Deixeu sentir les anxovetes.
Quins referents teniu,
D'on són les anxovetes?
De l'Escala.
De l'Escala?
La feina del llaüt o del llagut és navegar, però a vegades no pot fer-ho. I no només perquè s'ha fet vell i s'ha degradat. Aquesta petita embarcació també està sotmesa a les inclemències del temps i si hi ha temporal, més val que es quedi a bord.
Doncs sí, així que la següent peça parla justament d'això i de fet es diu així, El temporal. Una habanera amb lletra de Josep Maria i Clarà i música d'Enric Ferrer que ens explica tot allò que passa en el món mariner quan hi ha mala mar i no es pot sortir a pescar. I qui ens la interpreta és el grup Els Cremats.
Avui no surt cap barca de la platja.
Plaja.
Plaja, s'ha dit plaja.
Avui la gent escolta l'enrenou.
Un cop ho poses en música d'habanera, qualsevol tema que tractis es converteix en una tragèdia.
Un drama.
De devastació.
Sí. Els Cremats, el que toca els tamborinos dels Cremats era un membre de Xato Diré.
Mira.
Charlie. Charlie.
La gent passa la nit lluny del llagut.
Però bé, malgrat tot, a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no poden evitar-la.
La gent aneu xerrant i van esperant la vella Lola, vull dir que...
No,
la barca xica.
La gent volen la vella Lola i el meu avi.
La barca xica la tinc per després d'aquella secció que no sona mai, que ningú sap que existeix.
La barca xica.
Doncs deia això, que a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no hi poden fer res i els posa en risc a ells i a la seva barqueta.
La darrera cançó d'avui crea una bonica metàfora entre el llaüt malmès i devastat pel temporal i el cor trencat del mariner. Perquè al final la gent de les habaneres com en Xuri és gent ben romàntica.
Són gent com en Xuriguera que s'enamoren a cada port. Sí.
Escolteu-me.
Trencats per dins.
Pobre Xuriguera.
Molt petats per dins.
L'habanera ens explica aquest retorn dolorós a la costa i s'anomena... Ara ho veureu perquè ho sabia, el meu norai. És aquesta petita construcció que permet amarrar la barca a la costa.
El meu norai.
I tot i que el llaüt està molt malmès, com l'ànima del mariner i d'en Xuriguera, al final trobaran un lloc on aferrar-se. Aquests són altra vegada Port Bo, música mestra.
Es fa lent el camí de tornada. Duc els flocs del llaüt fets malbé.
Ai, Déu.
Sense jau i amb la vela esquinçada.
La vela esquinçada.
El manat i romput el malprès. El mal temps no coneix.
A mi m'agraden les habaneres.
T'agraden,
Sí, sí.
A mi també.
A mi també, mare.
I l'Arnau escriu... Perdó, sempre et faig la pilota, però és que ho penso de bo, és que escriu unes habaneres molt boniques.
Sí.
En tinc...
dues?
Bueno, sí, jo només he tocat una, però la que...
I una no s'ha publicat mai.
Mira. Però la publicada, que és la que jo toco, és molt bonica.
Sí, sí, sí.
Gràcies,
sí.
Laia, és que jo també
a mi m'agrada una reflexió que fa la Marina Rossell, que a vegades ho he dit.
Què diu?
Que té una habanera que diu, de què calles, habanera?
De què calles, habanera?
Clar... Sempre l'habanera parla de coses molt maques, però amaga coses molt lletges.
Una mica fosques.
Sí.
Sí.
I la Marina Rossell...
Sí, perquè els amors aquests dels ports i tal no solen ser molt romàntics, no solen ser.
I el que passava a l'Havana i l'esclavatge...
Sí, 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 sí. Xuriguera, ja trobaràs el teu norai en algun port. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.
Avui tenim en Bac, que és un Bac.
B-A-C-H, Bac.
Bac. Sí, com en Joan Sebastià.
És un bitxon maltès de 7 anys.
Mira, que maco.
És de l'Anna i viu en Andorra la Vella.
Oita, un gos d'Andorra. Mira, veus?
Ja se li nota.
Sí, tribut a menys.
Sí.
Paga menys d'IRPF, veus?
És molt blanc, eh?
Oita com treu la llenga, eh? Home, el perit com ho sap que paga menys que nosaltres.
Quan fa pipí en Bac, aixeca les dues potes alhora.
Eh?
Ostres!
Quines dues potes?
Què vols dir?
Les, a veure, s'ha de precisar això. Les d'una banda, diguéssim.
Ah, les dues de darrere, no? Perquè seria fer la vertical.
Exacte, si no estaria fent la granota i això és difícil. Per
bueno, i aixecar les de l'esquerra, totes dues, sí, també. No és fàcil.
Tenir un bon equilibri, eh?
Pots acabar fent la voltareta, eh? I pixant a sobre.
Ja ho provaré, ho provaré.
Prova un dia, Xuriguera.
Ho provaré.
Però potser ho fa dret, eh? Vull dir, com un home.
Home, clar que ho fa dret.
Però com un home, amb les dues potes es posa dret i amb l'altre se l'agafa.
Aixeca les dues potes de davant.
I amb l'altre se l'agafa.
Com per pixar amb un orinal d'aquests del bar.
I l'altre així.
Està bé, eh?
Saps?
Però tu te l'agafes amb una mà només.
Eh? Aviam.
Per favor, Arnau. Per favor, Arnau.
L'Arnau, eh?
Mercè, sisplau, posa ordre.
Ja li preguntarem a l'Anna, això. A més, l'Anna ens explica que és aficionat a la música clàssica i udola quan la sent.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, aficionat.
D'aquí el nom de Bach.
Ah, clar.
El barroc.
Sí.
Doncs crec que en Bach s'ho passarà bé.
L'Arnau està vermell, com un
tapagrot.
Encara estic en el gac, aquell.
L'ha dit molt grossa, l'Arnau. Super sèrio com ell.
Per grossa...
És el músic, no?
Jo no? A mi no em veureu mai riure d'això. No.
Poder hi ha massa bon rotllo en aquest programa.
Hi ha una classe.
Hi ha una elegància.
Hi ha elegància, classe.
De cagar el que vulguis, tot el que vulguis.
Cagar, sí, però les tites no em fan riure. Les merdes, sí.
Però si l'altre dia li vas dir cuca en una.
Vaig dir remenar-se la cuca. Que és una expressió que es fa servir.
Això ja ho va trobar molt fort.
Molt gros.
En fi, deia que en Bach s'ho passarà bé, perquè malgrat que de música clàssica no en tindrem, passarem el capítol al costat d'un músic reconegut.
Mira,
avui
passegem, no?, el gos per Statline, Nevada, als Estats Units. És 8 de desembre de 1963. Som al Harris Club Lodge, un resort de luxe situat a la vora d'un llac, per conèixer un músic, en Frank Sinatra.
En Frank Sinatra! Oh! Hòstia!
Home!
Frank Sinatra, és el meu,
Peyu. Un moment.
És molt ben parit.
Un moment. Estic parlant...
És molt ben parit.
No ve l'escó de la Renaixença.
És molt ben parit, en Frank Sinatra.
Us estic parlant d'en Frank Sinatra Jr.
Hòstia, quina merda.
És el fill del Sinatra.
Quina merda.
Moment.
No, res.
En Jr. no és tan famós com el seu pare, però té una carrera prometedora. Només té 19 anys i ja està fent concerts arreu dels Estats Units, eh?
No, i a més se li assembla. Vull dir que quan no tens calés per contractar el pare, contractes el fill.
Exacte. Mira.
Fan bastant el fet.
És com si ho veiés. Mira, som una associació sense ànim de lucre, saps? Tenim la festa major, no tenim calés pel pare, si poguéssim portar el fill o l'Esperit Sant.
Mira, això passa a Catalunya.
Algú que es digui Sinatra, que s'hi sembli, un doble.
En Júnior no li pot fer ombra al seu pare, però fa molts concerts. Avui en té un al resort on som. De fet, en Bach, el nostre gos, està entusiasmat per saber que, bueno, que el veurà. Està molt nerviós. Veurà el Frank Sinatra Júnior.
Sí, per aquest preu tenim el fill.
Sí, es quedarà amb les ganes per això, perquè, amics meus, el concert del Frank Sinatra Jr. s'acaba d'anul·lar.
Collons,
està fònic.
Ja deu ser d'aquells artistes que van allò, aquesta aigua que m'heu posat al camerino, d'aquesta marca no m'agrada, s'anul·la el bolo.
Ah, sí?
N'hi ha d'aquests, eh?
Ui,
hòstia. Però pot tenir una disposició...
Nosaltres exigim unes coses per anar d'actuació.
Oh, què demaneu? Ah.
Nosaltres, de... ui, platades de macarrons gratinats.
Sí, sí.
A cada bolo, eh?
Sí.
Jo saps de què m'he donat?
Sushis.
Sushis, eh?
Sushis.
Sushis i macarrons?
Sushis.
És de mal combinar, eh?
Escudella.
Escudella.
Calenta.
Calenta.
Vaig de bolo amb aquest tio, jo.
Sí, ja.
Tio puta, encara...
No demaneu...
Trobo que fa molts anys, no? Que us aguanteu?
No demaneu res, en concret, per contar.
Ai, no. Mira, vam arribar un dia amb un bolo i va venir la tècnica del teatre...
Sant Quirze.
I ens va dir... Bueno, tot bé, no? I vam dir, sí. Cap d'hora diu, us va tot bé, no? Si diu, és que el que ens ha costat trobar aquestes aigues amb ampolla de vidre... Dic, no sé per què... Bueno, és que ens van dir que vosaltres l'aigua la voleu amb ampolla de vidre. No sé qui els hi va dir, tio.
Però
es veu que vam portar dos dies buscant aigues amb una mida ideal d'ampolla de vidre.
Fixa't, eh? És que sou tiquismiquis.
Tu t'imagines? No, nosaltres no.
Va ser molt gros.
Un lloc per canviança.
L'Arnau sí, els músics sí que demaneu.
Ui, sí, els músics. Els riders.
No, i coses cares.
Coses cares,
eh? Ho deixo allà i no ho toco, però com a mínim has vist que t'han tingut en consideració.
Sí, sí, sí. Bueno, va, anem a la història, que ens estem despistant, eh?
Va, Frank Sinatra.
S'ha anul·lat el concert... I l'organització és qui l'ha anul·lat perquè el motiu és un motiu de pes.
Exacte.
Han segrestat en Frank Sinatra Jr.
Oh, això és gros, això.
És gros, és gros. És gros.
Sí, sí.
La notícia corre com la pólvora i s'esbomba per tot el país en pocs minuts.
Notícia d'última hora. Frank Sinatra ha estat segrestat aquest vespre instants abans del concert.
No ho fotis.
Ostres.
Josep Maria! Ai, mira què diuen a la tele.
Què diuen?
T'han segrestat en Sinatra.
El Frank Sinatra.
Sí, l'han segrestat.
La voz.
Ai, ai, ai.
El dels ulls blaus.
Sí.
Ai, Déu, això és una desgràcia.
Ai, sí.
Ai, Déu.
La desaparició d'en Frank Sinatra Jr., fill del popular cantant, ha tingut lloc al seu camerino.
Josep Maria! Que, mira, que no cal que pateixis, que en Frank Sinatra està bé. Ah. El que han segrestat és el seu nano, el que no val res.
Que doni pel cul.
És evident que si la persona segrestada hagués estat el pare, la notícia hauria resultat encara més traumàtica pels fans d'en Sinatra. Però igualment els ha colpit. Els Sinatra són gent molt estimada al país i tothom està impactat.
Sí.
Ah. És com si aquí haguessin segrestat el fill d'en Jordi Pujol.
Sí.
No és en Jordi Pujol, però no, també, hòstia...
Quin dels fills?
Un.
Té molts.
Un.
La filla de la Montserrat Caballé.
La vedada per part de seguretat és evident, però donen pel que donen els de seguretat. Ara el que cal és veure com ens ho hem de fer per aconseguir l'alliberament d'en Júnior. Per fer-ho, ens n'anem amb en Bach a casa de la família Sinatra. Molts de nervis en aquella casa. La mare d'en Júnior ha estat ben desesperada, pobra dona.
Ai, mama... Ui, com estàs, mama? Jo estic molt trista, el meu germanet, han segrestat el meu germanet,
Peyo. Aquesta és la germana de Júnior, eh?
Sí.
Mama.
La mare, eh? No,
no la mare és aquesta.
Sí, ai, el meu fillet, torneu-me'l, torneu-me'l. Estic molt angoixada.
I amb la germana?
La germana.
Oh, estic molt desesperada.
La mare, la mare.
Aquesta és la germana, jo sóc la mare.
Estan molt tristes.
La tieta, la tenim, la tieta?
El pare, anem a veure el pare. El Frank Sinatra.
Aviam,
com està? Movem el cul i alliberem ràpid el nano, que a les 6 tinc un rodatge i després he d'agafar un avió per anar a un concert a demà i... New York, New York...
Aquest és el de veritat,
Aquest una mica d'empatia, eh? No? Vull dir que...
Se li repampinfla una mica.
Sempre pensant en la feina, New York, New York.
És que...
Així ens estima el papa.
És veritat que pare i fill Sinatra tenen una relació una mica estranya, passen l'un de l'altre, però el segrest d'en Júnior ha fet emprenyar molt en Frank. Li ha fet agafar el toro per les banyes. Vol ser ell mateix el que negociï amb els segrestadors.
Clar, bé, això,
que truquin Sinatra.
Collons.
En aquests moments està esperant la trucada dels segrestadors des d'una cabina telefònica que hi ha al davant de casa seva. Ara és quan sabrem les condicions que demanen per l'alliberament del nano. És un moment de nervis. Agafa'l.
Això és la cabina?
Agafa'l, Frank, agafa'l.
Frank Sinatra, l'autèntic. Digui'm.
Hòstia, nano,
Has encinat res. Estic i no es veus que ho tenim, eh?
Què feu tots a dins la cabina?
Estem en una altra cabina nosaltres.
Ah, vale.
Sí.
Sou els segrestadors, vosaltres.
Som els segrestadors, estem molt estrets aquí dins, sí. Però demana, digue-li, va, digue-li.
Ja, digue les condicions.
Digue les condicions, sí.
Senyor Sinatres.
Digue'm.
Hòstia, és que estic nerviós, eh?
Va, digue-li, digue-li.
Sí, estic molt nerviós, és que m'agrada molt la seva música. Sí. I New York, New York. Tan, 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 tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tu ets el segrestador.
Ah, sí.
No, i estàs exigint un rescat?
En el New York.
En el senyor...
Ai, en Sinatra.
Sí, no pots quedar a cantar enmig de la trucada. I tu que ets en Frank Sinatra, que tens el fill segrestat molt menys. No pots quedar-te a cantar.
Puc negociar amb algú, jo?
Sisplau.
Puc negociar amb algú, sisplau?
Sí.
Eh? Hòstia?
No crideu.
Ah.
No crideu.
Hòstia, demana-li algú, va.
Sí. Digues. Què volem? Sí. És que no sé què demanar-li.
Un preu, poseu un preu.
$240,000.
Vinga, ben parit.
Senyor Sinatra, volem $240,000.
Sí.
$240,000 l'any 1963 és una morterada.
Això és pasta, eh?
Piquen fort els segrestadors.
Sí.
$240,000.
Sí, el matarem en el júnior.
La resposta a la petició d'en Frank Sinatra...
Junior.
...és aquesta. Atenció, perquè Frank Sinatra els hi fa una contraproposta.
Vinga.
Res de $240,000.
Ho pensava.
Si allibereu el meu fill,
sí,
us pagaré $1,000,000.
En Frank Sinatra ha volgut marcar paquet i deixar clar que els diners no són un problema per ell. Tot això és real, eh?
És veritat.
Però el que en qualsevol cas hauria acabat en un acord ràpid es complica. I tot per culpa de les exigències dels segrestadors.
Merda. Demanen més pasta, oi?
I una moto per escapar-se com a les pel·lícules, no?
Doncs no exactament. Les seves exigències són una mica més peculiars. Agafa'l.
Ui, ara. Ara anem força, eh?
Agafa'l.
Frank, agafa el telèfon!
Frank Sinatra, l'autèntic al telèfon. Digue.
Senyor Sinatra, escolti'm una cosa.
Sí? Diu jo...
Que això del milió de dòlars que ens ha ofert...
Ah.
Res de res, eh?
Nanai.
Ah, senyor Sinatra, res de res. $240,000... Que no. Que no, un milió de... M'estic liant, sí. M'he fotut nerviós, sí. Perquè vostè...
Quan
volem?
Vostè ens ha ofert $1,000,000.
$1,000,000 si retorneu al meu.
Doncs res de res, senyor Sinatra.
No.
No volem $1,000,000.
No.
Volem $240,000, senyor Sinatra.
Ni un més ni un menys.
Ni un més ni un menys, senyor Sinatra.
$140,000.
Vostè què pensa, que són tontos o què?
Ara.
El que acabeu de sentir és tan estrany com real. Els segrestadors d'en Júnior no volen sentir parlar del milió de dòlars que els ha ofert.
No.
Ells volen...
240.000.
Els 240.000.
Però ja ho saben, no?, que un milió és més que 240.000.
Clar,
no?
Que ho sabem, sí. Clar que ho sabem.
Ho saben, ho saben. Però tampoc sembla que siguin el canari més llest de la gàbia. Resulta que hi ha diversos motius que fan que exigeixin aquesta quantitat tan concreta. I tots responen a les peticions d'en Keenan, que és el cervell de la banda. Poseu música, música dient per en Keenan, que us diré les tres raons que li han fet demanar $240,000. En Keenan és un antic corredor de borsa que es va arruïnar en una operació. Ha fet números i ha vist que amb la part dels $240,000 que li pertoquen del rescat en té prou per pagar els deutes. Són tres segrestadors a repartir.
80.000.
Si
un ja en té prou, sí. 80.000, perquè n'has de demanar més.
De fet, calcula que són prou diners per pagar els deutes, invertir la resta, fer-se ric un altre cop i llavors poder tornar al Sinatra els diners del rescat.
Són bona gent.
Els tornarem els diners, sí, encara.
És dels més honestos que he conegut mai.
És tant.
Els més imbècils també.
També. També. Segon motiu, l'espiritualitat. En Keenan és un faranduler dels àngels, mig boig, té aparicions divines. Assegura que Déu li ha encarregat que faci un gest que reconcili en Sinatra pare i en Sinatra fill.
Esclar, que si és ideal, segrestes un dels dos i llavors els... Saps? Es crea un vincle,
sí,
una necessitat.
Sí, sí, sí.
Això està molt ben pensat.
Se t'apareix Déu un dia i et diu has d'unir Frank Sinatra fill
Déu,
i Frank Sinatra pare.
O un enviat, un àngel.
Lo que sigui.
Sant Gabriel.
Tercer i últim motiu.
Sant Miquel.
Sí, sí, sí. Dada completament real, eh? Atenció.
Sant Francisco.
Sí, ja ens ha quedat clar, Xuriguera. En Keenan només demana $240,000 perquè, segons diu, no vol ser considerat una persona avariciosa.
També és mala sort que m'hagin hagut de venir a segrestar el fill als paios més imbècils de tots els Estats Units.
A veure, depèn de com tu miris, Frank. Al final són cèntims que t'estalvies, eh?
New York, New York.
Quin tio més imbècil. Espero que no fos així,
sí,
Frank Sinatra.
Sí, era pitjor.
El pitjor de tot plegat és que després de tot el sarau, quan reben els diners, un dels segrestadors, atenció, té un atac de nervis i acaba alliberant en Frank Sinatra Júnior.
Molt bé.
Bé, nanos, bé, bé, ja, molt bé.
No es pot treballar amb gent poc professional,
no,
eh?
No, no, no. A més de deixar-lo lliure abans d'hora, confessa el segrest de la seva família. Sí. El delaten a l'acte i els tres segrestadors acaben a la presó. Al principi se'ls va imposar la cadena perpètua, hola, però eren tan tontos, suposo, que amb només 4 anys els van alliberar. Van dir, aquesta gent farà més feina fora que dintre.
És poc perpètua.
Sí, 4 anys és poc perpètua la cadena, sí. Sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos, el nostre quiso.
Estic aquí amb...
Amb qui, Mercè?
Amb el
Quico.
Quico.
Quico Sinatra?
Quico Sinatra.
És que tinc una vista.
En Quico de Terrassa. Quico, el segrest va fer que en Frank Sinatra, pare, agafés per sempre un costum. Un costum de dur una cosa a la butxaca. Què hi portava? A. Una foto del seu fill júnior. B. Un grapat de monedes per si havia de trucar des d'una cabina. O C. Un xec per valor de 240.000 dòlars.
Ai, 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 ai. Posem el xec.
El xec, eh? Doncs el gos és...
Ai.
Mort.
Oh, no. No.
Duia sempre un grapat de monedes a la butxaca perquè va agafar pànic haver de tallar les converses per falta de tenir efectiu. Clar. Quan trucaves des de la cabina. Hi ha dies en què les morts són del tot inexplicables i aquest és un dels casos més flagrants. La situació de tensió que s'ha viscut durant el segrest d'en Frank ha estat tan alta que ens hem despistat massa i hem perdut de vista en Bach, el nostre gos. Com que volia escoltar un músic tant sí com no, se'ns ha escapat, segurament per trobar algun músic de carrer que li animés la tarda, i un dels cops que ha travessat la carretera, un autobús l'ha atropellat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre.